Que els temps canvien, que les noves tecnologies avancen ràpidament, que la digitalització, que internet el tenim aquí per quedar-se, és una cosa que tenim clara. Però quan passen coses com les que t'explico és quan te n'adones que sí, escolta, que el temps passa. Pàgines amarilles, te'n recordes? Doncs s'han acabat. Almenys a nivell físic, a nivell d'aquell llibret de paper. Aquesta setmana s'ha editat la darrera edició impresa, després de 2.750 edicions impreses i després de 50 anys, i ara l'empresa se centrarà al món d'internet. Soc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia. Meitat de la setmana, dimecres 24 de març del 2021. Hores d'ara amb 16 graus pràcticament a la ciutat de Lleida. 16 graus. Però ara ens ho explicarà l'Armando, que a Lleida hem arribat a un grau aquesta matinada de temperatura mínima i algun lloc proper a la ciutat de Lleida fins i tot a 1 sota 0. Però ara 16 graus i avui s'esperen màximes per sobre dels 20 graus. Ja ens va avisar que aquesta amplitud tèrmica és la que ens acompanyaria els propers dies, és a dir, màximes altes, mínimes baixes. Al matí amb jaqueta, a migdia la portes al braç. En fi, buscarem aquesta previsió meteorològica, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem amb el president d'Assaja Lleida per fer una valoració de les glaçades del cap de setmana, perquè ara ja es comencen a veure resultats que són dolents. Podem parlar fins i tot d'un 50% de pèrdua de la collita de fruita de pinyol. També parlarem amb ell de les eleccions agràries que tenen lloc demà i passat demà, que comencen demà i passat demà, i que són les primeres eleccions que seran 100% electròniques o virtuals, digueu com vulguis, de l'àmbit de tot Catalunya. Escoltarem l'entrevista a Cosmopolita amb el Cosme García, ens plantem a la una, a partir de la una les noves tecnologies, amb el Jaume Sitja i el David Casero, l'InfoCope Lleida, i a partir de dos quarts de dues, amb veu de dona, ja saps tota l'actualitat, però des del punt de vista de les dones. Directes cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida, allà ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Temperatures enfilades, però pues amb sí, mínimes baixes.
Contrastades, és a dir, les nits i matinades encara són fredes, tot i que varia moltíssim d'un lloc a l'altre. La mateixa ciutat de Lleida, a la zona de la Femosa, a l'altra banda de la ciutat, cap a est-sud-est, ha arribat a un grau, i a la zona de l'Arboretum, cap a l'oest, a 4 graus, dins del Segrià tenim 0, que ha arribat a 1 sota 0, tot i que la majoria estan entre 0 i 4 graus de temperatura mínima. Al Pirineu, ahir, se va batre una amplitud tèrmica extraordinària a una població importantíssima, com és la Seu d'Urgell, que va passar de 3 sota 0 a 21 sobre 0. És a dir, això és de passar de gairebé forro polar a gairebé mania curta
24
a primera hora de la tarda.
Déu-n'hi-do.
Molt contrastades, i així continuarà, tot i que les mínimes aniran pujant de mig en mig grau, li costarà, però tota la resta de la setmana ja tindrem temperatures màximes per damunt de 20 graus, sobretot al Segrià, Pla d'Urgell, la Noguera, el quadrant sud-oest de les comarques de Lleida, una mica menys al Pirineu, i s'aniran enfilant fins als 24-25 graus de cara a diumenge, en una petita inflexió de cara a divendres dissabte, final de divendres, matí de dissabte, que augmentaran els núvols perquè predominarà el sol tota la setmana, i alguna precipitació a la cara nord del Pirineu, però tot plegat poca cosa. Podien tenir un rally alcista molt gran els tres darrers dies de març, fins a 25, 26, 27, he arribat a veure el darrer dia del mes de març, amb predomini del sol i matinals fresques, ja no tan fredes, i les tardes, pues les tardes quan arriben a 25 ja són de màniga curta.
Clar.
És a dir, que així està la situació, bueno, de cara als propers dies. Podria haver un canvi, l'únic dolent és que no es veu clar encara, però un canvi cap al 1-2 d'abril, justament els dies més festius.
Bueno.
Però què hi farem? A l'entrar en abril ha de ploure.
Que sí, que sí.
No plou.
No
plou més d'un litre i mig des del 12 de febrer.
Per això.
I estem al 24 de març. Portem un mes de març que no arriba ni un litre la precipitació aquí a Lleida Ciutat.
Pues i gairebé
a totes les comarques.
Molt bé, Armando, entre demà i divendres acabarem d'afinar la Setmana Santa. A veure com ve,
A veure.
Armando, gràcies.
Bon dia i fins demà.
Fins demà. I ens n'anem directes a buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida amb els serveis informatius de la cadena COPE.
COPE Lleida. Estàs informat.
Després parlarem amb Pere Roquer, president de Saja Lleida, d'aquest tema, però les cooperatives agràries ja han fet unes primeres estimacions i diuen que les glaçades poden fer perdre fins la meitat de la collita de fruita de pinyol. En alguns punts l'afectació pot ser molt superior, arribant al 80%, i en d'altres zones doncs molt inferior, però a la mitjana estaríem parlant del 50%. I això ens agradi o no, també incidirà amb la quantitat de persones que s'hagin de necessitar a la campanya de la fruita. Per tant, s'haurà de seguir molt de prop aquesta evolució i saber després dimensionar bé les necessitats. Vull dir que no tinguem un munt de persones per aquí i que no hi hagi feina. Veurem com va, perquè encara els efectes de la glaçada encara es poden demorar uns dies en veure el resultat. Però a hores d'ara ja se fa aquesta estimació del 50%. Amb crònica judicial, el Suprem condemna 4 anys i mig de presó el caçador que va matar un pagès a l'Urgell l'any 2014. Rebutja el recurs presentat per l'acusat i es ratifica la resolució del Tribunal de Justícia Superior de Catalunya, que ja va rebaixar un any la pena. I a la ciutat de Lleida, Aqualia aplicarà l'increment de l'aigua a Lleida des del 11 de març i retornarà l'import cobrat des del passat 1 de gener. Ja sabeu que van començar a cobrar l'1 de gener quan l'Ajuntament va dir que no ho podien fer fins l'11 de març. Per tant, ara ja, finalment, seguiran amb aquest increment, però ens retornaran l'increment des de l'1 de gener fins al 10 de març. Com dèiem, la campanya de la fruita que ja se'ns acosta i que, per tant, s'ha de començar a actuar. Ahir la Generalitat de Catalunya va dir que la campanya de la fruita a Lleida arrencaria amb un cribatge inicial als treballadors i amb més punts de vacunació. La Generalitat, a més, destinarà 700.000 euros per atendre persones sense llar i invertirà 4 milions d'euros a l'alberg de Pardinyes. D'això, com dèiem, en parlarem a fons d'aquí uns minuts amb Pere Roquer, president de Saja Lleida. Però ara és hora de fer una ullada a les xifres de la pandèmia. I és que, per desgràcia, i això ja fa dies que ho diem des de COPE Lleida, la situació és inestable actualment i la proximitat de Setmana Santa genera molta incertesa, sobretot per veure com seguirà la tendència. La tercera onada a priori va impactar un pelet menys a Lleida que a la resta d'Espanya. Potser perquè també veníem d'una situació que no era tan baixa com a la resta d'Espanya i, per tant, tampoc va pujar tant. Va pujar, però no va pujar tant. Però, en canvi, la davallada de la corba de la tercera onada al conjunt de l'Estat ha estat molt pronunciada i ha baixat a xifres similars a les de les altres dues onades, i en canvi a Lleida no. De fet, fa dues setmanes que des de COPE Lleida vam detectar que s'estava aturant la davallada i que s'entrava en una... Estàvem en uns dies en el que ni pujàvem ni baixàvem, el qual no era bo perquè la resta de llocs estaven baixant. I fins i tot els darrers dies aquí es va començar a pujar de manera lleu, però es va començar a pujar quan a la resta de llocs començaven a frenar la davallada. Ni tan sols es mantenien estables. Nosaltres començàvem a pujar. Tot això ha fet que Lleida és, hores d'ara, la província de l'Estat amb una major ràtio de contagis setmanals de tot Espanya de Covid-19. I és una situació que comença a recordar alarmantment a la de l'estiu passat, a la del juliol i agost viscuts aquí al Segrià. Hores d'ara, la incidència amb cada 100.000 casos, l'acumulat des de l'11 al 17 de març, la província de Lleida té un índex de 144,6, la més alta de tot Espanya. Només seguida per Sòria, que té 112 punts, nosaltres estem prop del 145. Sòria amb 112, i després ja Àlaba amb 105, Madrid amb 100 i Almeria amb 101. Si ens comparem amb la resta de Catalunya, la província que té l'índex més alt és Barcelona amb 83 punts. Nosaltres estem a punt d'arribar a 145. Girona, 76, i Tarragona, 32. Si mirem per franges d'edat, en els darrers 60 dies hi ha una franja que porta una evolució dolenta, alarmant, podríem dir, i és la de menors de 15 anys. La franja de menors de 15 anys, tant a l'Alt Pirineu com a la Plana de Lleida, és la franja que registra més positius i la que segueix tenint una tendència a l'alça. A més, la seva incidència pràcticament duplica la de la resta. Estàs informat. En segona posició tindríem les persones de 30 a 50 anys, pràcticament empatats amb la de 15 a 30. És a dir, de 0 a 50 anys són les franges on les incidències són més altes. Però Ulla, la de menys de 15 anys, és molt alta. És molt alta en comparació amb la resta. Tot això es va traduint en que, per exemple, avui hem de parlar de 113 persones hospitalitzades per Covid-19, 4 més que el dia anterior. I segons Salut, en canvi, els pacients crítics a les UCIs baixen a 20, és a dir, 4 menys que ahir dimarts, que era de 24. Les dades al Pla de Lleida ens diuen que el risc de rebrot està als 325 punts i que l'RT segueix per sobre de l'1. Tot i que és baixa, però per sobre de l'1, 1,07. Aquest índex, ja sabeu que és el que ens explica com ens comportarem en les properes hores i en els propers dies. Si és per sobre de l'1, la tendència és a l'alça. Molt minsa, 1,07, però a l'alça. A l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot és de 422 punts i la RT està per sota de l'1, 0,96. I a nivell de tot Catalunya el risc de rebrot és de 208 punts i la RT segueix per sobre de l'1 i està al 1,08. Amb totes aquestes dades i amb les ganes que tenim lícites de sortir de casa, tot sembla indicar que les properes dues setmanes es mantindran les restriccions que tenim ara, és a dir, mobilitat per tot Catalunya, ara això sí dins del vehicle, amb la bombolla de convivència. I amb tot això, el Pirineu de Lleida preveu que l'ocupació turística superarà el 85% entre Dijous Sant i Dilluns de Pasqua. La recta final de la temporada d'esquí i l'inici dels esports d'aventura són els principals reclams per Setmana Santa. Com sempre diem, ens podem moure, sí, però sempre que ho fem respectant al màxim, si us plau, la distància física, encara que estiguem al carrer, aquests metre i mig o dos metres, la mascareta sempre, evitar les festes, evitar les aglomeracions, evitar els llocs tancats i, si no hi ha més remei, que estiguin ben ventilats i, sobretot, una bona higiene de les mans. Mantenint tot això, doncs ja sabeu que la incidència baixa moltíssim, però, clar, entre festes, agrupacions de gent, de diferents bombolles, amb la mascareta sota del nas i sense mantenir les distàncies, doncs al final passa el que passa. En fi, dades del coronavirus sobre la taula, parlem ara d'agricultura.
Cope Lleida. Estàs informat.
I de fet, seguim parlant de l'actualitat. Fa uns minuts a l'informatiu n'hem parlat, d'aquestes mesures que es van presentar ahir de cara a la campanya de la fruita. Final del mes de març, veurem si són suficients i si caminen cap a la direcció correcta. I a més, el que farem ara tot seguit també és parlar de les eleccions agràries que tindran lloc demà, dia 25, i passat demà, dia 26, unes eleccions agràries 2021, en les quals estan cridats a participar 20.609 electores i electors. Per parlar de tot plegat, avui està amb nosaltres el president d'Assaja Lleida, el Pere Roquer. Pere, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Mira, primer de tot, un tema lleig que no ens hi podem acostumar de cap de les maneres, tot i que, home, cada any no, però passa massa sovint, i és el tema de les gelades o de les pedregades o de qualsevol fenomen atmosfèric advers a la campanya de floració o primers estadis del fruit a l'arbre. Al final, les gelades del cap de setmana Sí que sembla ser que han afectat de manera considerable a la producció d'aquesta temporada, Pere.
Sí, perquè a més va baixar molt la temperatura. Penseu que hi va haver estones que inclús va arribar a 4 o 5 graus sota zero, un fred molt sostingut, tant la matinada del divendres al dissabte, però sobre el dissabte al diumenge, i això ha penetrat els fruits, sobretot el que és en fruita d'os, ja sigui préssecs, nectarines, paraguais, i enfrente en fruita de llavor també estem pendents de les peres i les pomes, i les ametlles, que també han quedat bastant malmeses.
És d'hora per fer previsions de xifres, per entendre'ns, però les cooperatives agràries sí que han començat a quantificar i poden estar parlant d'un 50% de pèrdua.
Sí, quan se diu un 50% de pèrdua vol dir que hi haurà explotacions que tindran el 100%.
Clar, clar, clar.
Altres que en tindran un 30%, altres que en tindran un 60%, vull dir que jo crec que la valoració que ha fet Federació Cooperativa és del voltant d'un 50% de pèrdua de producció és bastant encertada. Tornant a repetir que això anirà depenent de les explotacions, sí, on estiguessin.
Sí, sí, sí. Bueno, ens hem d'esperar encara uns dies més per acabar de quantificar-ho, però és un cop dur per bueno, en ple mes de març, per planificar tota aquesta campanya de la fruita. Una campanya de la fruita, com dèiem, en la que ahir, i em sembla que estaves present, la Generalitat de Catalunya va presentar doncs unes mesures. Evidentment estem en situació extraordinària, encara afectats per la pandèmia, per la Covid-19. Ahir es va dir que la campanya de la fruita a Lleida arrencaria amb cribatge inicial als treballadors i amb més punts de vacunació. A més, la Generalitat destinarà 700.000 euros per atendre persones sense llar i s'invertirà aquests 4 milions d'euros a que es faci realitat, però que ja no seria per aquesta temporada, l'alberg que teòricament està projectat a Pardinyes. Satisfets amb aquestes mesures? N'hi ha prou?
A veure, primer de tot, valoració positiva, perquè des d'assaig al mes d'octubre ja vam plantejar una campanya de vacunació pel tema de la campanya de la fruita, sempre que s'acabés tot el tema de les vacunacions a les persones essencials, els cossos de seguretat, sanitaris, etc. Per tant, aquest missatge, que ja vam llançar el mes d'octubre, s'ha recollit. Dos, amb el tema dels cribatges, evidentment s'ha de fer cribatges per saber la situació que tenim les persones de que ens venen d'altres campanyes agràries i per a veure si es poden incorporar o no a lo que és la campanya de la fruita de Lleida. Però tres, i això també va sortir a la reunió, si ara tenim una davallada de collita, haurem de mirar també molt bé, concretament, de quins números estarem parlant. Clar. De persones que fan falta per recollir la fruita.
Vull s'ha de dimensionar bé.
S'ha de saber acotar bé. És evident de que una campanya de fruita que mou normalment 30.000 persones, aquest any segurament seran algo menys per tot el tema de la gelada aquest cap de setmana, i evidentment si aconseguim un sistema específic de vacunació, però no tan sols pel sector de la fruita, o sigui, pels temporers, sinó pels empresaris agraris, per les persones que tenim fixes discontinues, per tot allò que és la mobilitat de la campanya de la fruita, doncs endavant. I després, nosaltres des de Saja continuem apostant que s'ha de tornar a obrir la línia d'ajuts que teníem fa 10 anys, que era perquè el propi pagès pogués habilitar espais per tindre les persones que té treballant amb un allotjament propi. Però això fa falta que des de l'administració se'ns ajudi.
Tema de l'allotjament, perquè també és el cavall de batalla habitual, depenent de quins sectors et diuen que escolta, que no, que ningú es preocupa de res i que no n'hi ha cap d'allotjament. Segons quins sectors et diuen que no, que les coses estan bé. Treball, UGT i Comissions Obreres diu que reforçaran la coordinació per detectar possibles irregularitats laborals a la campanya de la fruita, però el departament remarca que majoritàriament les empreses del sector fan bé les coses. Aquí entrem a la guerra de xifres habituals. Parlem de 30-35.000 treballadors, en principi, segons xifres d'inspeccions, la cosa funciona. Però ja saps que hi ha veus que et diuen que no.
Bueno, les veus que diuen que no són aquelles veus que estan sentats en un despatx amb aire condicionat mentre nosaltres estem a 40 graus collint la fruita. Llavors, al final, si ens hem d'estar tot el dia portant la contra a plataformes, a sindicats, a no sé què, de que no volen viure la realitat del que nosaltres fem, doncs escolta, que s'ho faguin. Vull dir, ja estem molt cansats d'aquestes situacions. Els productors de fruita. Sí. Nosaltres fem bé les coses. Les dades d'inspecció de treball diuen que el 99,9% de les inspeccions que ens fan són positives per la pagesia. Per tant, escolta, és la seva feina criticar vàluament, doncs que ho facin.
Bueno, de fet és UGT, qui ho va dir.
Bueno, pues sí. A veure, això és com tot. Si un diu que si et dones de cops a la paret, trauràs l'or de la paret, doncs continua pegant cops a la paret fins que trobis l'or. Igual pot ser que al cap de 2 setmanes no tinguis cap, però...
En fi, Pere Roque, president de Saja Lleida. Eleccions agràries demà i passat demà. Com dèiem, més de 20.000 persones que podran votar en la que és la primera, les primeres eleccions que seran 100% telemàtiques, per entendre'ns, a àmbit de tot Catalunya. Anem a recordar, Pere, perquè suposo que també s'habilitaran punts físics al territori on la gent que digui, escolti, jo ben bé no sé com fer-ho, puc anar allà i l'ajudaran a fer-ho, eh?
Hi ha 209 punts a tota Catalunya per poder votar presencialment amb una pantalla d'ordinador o tablet, o que les empreses, en aquest cas les empreses agràries, només poden votar amb el certificat digital a través de l'ordinador on tinguin el certificat digital. Hi ha algunes persones que han volgut demanar poder votar electrònicament, s'ha tingut que enviar un vídeo a l'administració per identificar aquella persona. Bueno, és una prova pilot, que sempre les proves pilots les acabem pagant en el sector agrari, com sempre, però que a partir d'aquí és el que ha decidit l'administració, doncs tothom ha de jugar al joc que li toca.
Seria beneficiós que Assaja tingués representació?
Nosaltres entenem que aquests 5 anys mos avalen. Vull dir, no es tracta que aquests 15 dies de campanya surti i fer 4 fotos i penjar 4 pancartes, sinó el que s'ha de fer és durant aquests 5 anys treballar pel sector, que és el que han fet, tot i que l'altra vegada ens va faltar una mica per poder tindre la representació, el famós 15%, i esperem que aquesta vegada doncs, la gent valori tot el que s'ha fet, més de 50 mobilitzacions tallant carreteres, amb el tema del sector de la fruita. Jo crec que al final lo important és que la gent vagi a votar, que voti la millor opció. Evidentment, jo he de demanar el vot per Assaja, perquè és el que em pertoca, però si creuen que han fet bé la feina o que ells esperaven aquesta feina que nosaltres hem fet, doncs, escolta, genial.
Jo el que sí que us he de dir és que tinc línia directa amb el Pere Roquer, o el Pere Roquer la té amb mi. És a dir, jo qualsevol assumpte que passe, ja siguin gelades, ja sigui qualsevol altra decisió política que afecti el món agrari a Lleida, tinc informació al moment. Aviam, això és la realitat, Pere, això és així. Això, bueno, sempre tinc informació del Pere, i al moment, amb el qual doncs, jo crec que sí que feu bona feina i que, escolta, les eleccions són demà. Si algú indecís, doncs, pensa que el vot és valuós, que al final són 5 anys després i com més àmplia sigui la representació molt millor, per tant Assaja és una bona opció per demà. I si no ho sabeu fer o teniu problemes de fer-ho sols, que sapigueu que hi ha aquests punts on us ajudaran a fer-ho, que s'haurà de fer electrònicament, igualment, però tindràs almenys una persona al costat que t'ajudarà.
Correcte.
Pere Roque, president d'Assaja Lleida, escolta, que vagi molt bé. Són 2 dies d'eleccions, vull dir que això no és recompte demà al vespre, serà passat demà això,
Correcte. El divendres a les 7:30 de la tarda diuen que se saben els resultats.
Molt bé. Pere Roque, que vagi tot molt bé. Enhorabona.
Moltes gràcies. Moltes gràcies.
Doncs apa, fem una pausa ràpida i de seguida l'entrevista Cosmopolita.
Agricultor, garantir la teva collita és essencial. Per això necessites Tripol, el millor rusc de bellots del mercat.
Un tècnic d'Open Nature te'l porta i te l'instal·la per garantir-te l'eficàcia en la pol·linització i a un preu immillorable.
Demana Tripol a Open Nature al 973-28-9309, al correu info@opennature.com o al teu distribuïdor habitual.
Tripol, l'únic rusc preparat per a les dures condicions del camp.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17. Maquinària Agrícola Ferro. 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola. Trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors, grada ràpida i cultivador rastuller, entre d'altres. I ara també servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro, de Belllloc, 973-560017. Li assessorarem. O a maquinariaferro.com.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que ja marxem directes cap a la una de la tarda, l'entrevista Cosmopolita, a la meitat de la setmana, amb el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Què tal? Com anem?
Molt bé, i tu?
Pues ja veus, pues de cantó a cantó, bé, hem passat
bé,
la setmana.
Ve ahir la inauguració, a les 8 del vespre.
Sí, ahir vam tenir les xarres quan és mal, va estar el senyor bisbe. Bueno, s'ha de dir les veritats, era un fals directe,
bueno,
perquè
vale,
el local però... ho tenim pràcticament obert per veure l'exposició, com vulguin veure l'exposició de Setmana Santa de fotografies de Núria Torrevella, però bueno, els actes s'han fet ja prèviament per evitar problemes sanitaris.
Que
no?
Sí, no, ben fet. I ara la gràcia és que ho podeu veure tots a través d'internet, eh? Per tant, cada dia a les 8 aniran penjant el que toque, però després ho podeu veure quan vulgueu. I això és una... això està molt bé. Però avui és entrevista Cosmopolita, Cosme.
Sí, mira, l'altre dia jo estava mirant la premsa, tinc la sana costum de llegir cada dia la premsa lleidatana de dilluns a divendres.
En paper, eh?
En paper. En paper, no, és que sí, a mi com els llibres, jo els llibres en paper.
Vale.
El cap de setmana ja són 4, no? Llavors ho amplio, per veure el que passa a Catalunya i a Espanya. Però bueno, diré que la notícia més llegida, la segona notícia més llegida de Lleida, era precisament amb una persona que jo coneixia molt, no? Que precisament comparteixo amb ell. I és el meu nebot.
No.
Per què? Perquè és el candidat per Lleida de Mister Espanya, no? Llavors dic, hosti, doncs... Pues si t'entrevista aquest xaval.
Home, clar, anem a conèixer-lo.
Ell va néixer aquí a Lleida, va néixer amb les Olimpiades. Tu te'n recordes en quin any? Pregunta Cosmopolita.
Home,
pel Ricard Álvarez.
1992.
Molt bé, senyor. Molt bé. Pues va néixer en aquell any. Jo he de dir que, bueno, pues, ell ha guanyat també, a tu que t'agrada l'esport, això el dilluns pots comentar tranquil·lament, a la tercera catalana, que ara ha canviat tot això perquè tenen uns noms molt raros i aquestes històries, durant 2 anys va ser el porter menys goleixat d'aquesta categoria.
Molt bé.
Va acabar jugant amb el gol més, suposo que devia ser, com soc de porter no em trenquin la cara, si soc model, i plego. És actor de teatre, més a més és model fotogràfic, i a més també és la seva professió tècnica en riscos laborals. Es diu Àlex Martínez García. Bon dia, Àlex.
Què tal? Molt bones. Primer tot, gràcies per convidar-me, i bueno, i un plaer estar aquí amb vosaltres.
Bueno... Jo suposo que... escoltes ràdio tu habitualment o no?
Jo intento escoltar ràdio perquè degut a la feina, com bé has comentat, passo moltes hores amb el cotxe i, bueno, i té millor companyia que simplifica la ràdio.
Què escoltes? Cadena 100, Rock FM, La Cope, què escoltes?
Sabeu que escoltar, pel tema familiar, Rock FM, ja que m'han inculcat sempre, des de casa, molt tiet, que t'he de dir que a Rock FM és una de les més emissores, així que estic cap a Rock FM.
Explica'm una mica com comença la teva trajectòria, perquè tu comences a l'Episcopal, no?
Jo he començat a l'Episcopal, sí. L'Episcopal comença de molt jovenet, comença, bueno, jo soc de Can Pol, d'aquí de Lleida, tota la vida, i anava en un col·legi, diguem que fins a fins de primària, era el teu top. Ara realment m'he passat a l'Episcopal i allà he començat tant el que és la meva vida, del tema del teatre, el tema de la moda, això, vaig començar a l'Episcopal, sí, 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 sí.
I això de la moda, com te ve? Algú te ho va inculcar? Jo, per lo menos, no.
Realment, aquí al barri sempre feien desfiles de moda i mai havia sigut un sector ni un camp que m'agradava gaire perquè tampoc el tenia relacionat. Com has dit tu, sempre venia el món de l'esport i ell quasi el que portava sempre des de casa. Un dia em van dir, vols fer un desfile aquí al barri de Cap Pont? I dic, bueno, perquè no, una experiència més que poder escoltar. I mira, arrel d'això vaig fer un desfile... Cal recalcar que desfilar no és el meu fort, però bueno, vaig fer el desfile, aquí em va veure un fotògraf d'aquí de la ciutat, vam fer alguns treballets i mira, pues, a poc a poc anar pujant i avui ja amb 28 anys, vull dir que porto ja 10 anys amb aquest sector, o sigui que bé, molt bé.
Però aquest no és el primer certamen amb el que et presentes, oi?
És el segon, realment, el 2000... Igual te l'entixo, però 2014-2015 ja vaig estar pel segon... Bueno, a nivell nacional hi ha 2 certàmens, Cavalleros d'Espanya i Mister d'Espanya. Vaig estar a Cavalleros d'Espanya provant a veure si realment era un sector bonic i que m'omplia. I va anar bé, dintre de la novetada, ja que ja era el meu primer certamen, Va anar bé, no te puc dir altra cosa. Va anar bé, podria haver anat millor, lògicament, però no tinc mala experiència ni mal record d'ell.
Però mereix la pena fer tant sacrifici i tant esforç per menjar, per gimnàs, per tindre preparadors... Tot això, aquest esforç mereix la pena, només per una nit de gala?
Un futbolista, t'ho dic amb un exemple, jo tenc jugar a futbol ja a un nivell important, un futbolista també passa la seva setmana fent dieta, fent esport, fent 5 entrenaments que comença a les 9 i acaba a les 12 de la nit, després es cap a casa a la 1, és el mateix, i si tu t'agrada una cosa, pues mereix la pena, fins al punt que tu li tens l'importància. Jo crec que sí que mereix la pena, més que res, jo m'ho prenc com a deixar bé la ciutat, deixar un bon lloc de la ciutat, i una experiència que de 15 anys poder explicar, i vagi millor o pitjor, és una experiència que s'ha de viure.
Ja que parles de ciutat, he vist que a les xarxes socials n'hi ha de tot. N'hi ha que et fiquen a caure d'un ruc i n'hi ha que et valoren moltíssim. Sí, els polítics de Lleida, algú t'ha fet algun comentari del qualsevol partit?
Ho puc prendre com a pregunta compromesa, però no. Però sí, suposo que opinions hi ha moltes. I a casa ja m'ho deien que no m'ho prengués malament. Realment, les crítiques m'agraden més que els comentaris. Per què? Perquè realment una crítica pot ser infundada o no, però bueno, són comentaris que no està mai de més, penso jo bé. L'any passat, per exemple, ho dic, vam estar parlant també d'aquest tema, i el noi que va guanyar, Mister Espanya, que passem ja a un nivell important, va ser dels anys amb més crítiques que ha hagut mai, i mira, ara està treballant professionalment. Tema polítics, doncs sí, hi ha hagut bastants polítics que de la ciutat, que m'han obert, m'han felicitat i m'han comentat, doncs, que esperem que fem un bon paper.
Quina és la millor crítica i la pitjor crítica que has rebut fins al moment? Perquè tens moltes entrades a les diferents xarxes socials.
Sí, sí, sí. Comentari, te refereixes?
Sí, quina és la millor crítica?
Jo tinc dos. Jo volia fer, quan m'ha acabat tot això, ara m'està parlant amb la parella, a casa, això, volia fer un rànquing de les millors crítiques, perquè van haver les quantes, però hi ha dos que realment van ser molt, molt, molt bones. La segona, sense filtro, eh? Va haver un que em va dir, jo soy feo, però ell també. Aquesta va ser molt bona. I una altra va ser, és més feo que un pie sin uñas.
Aquesta és bona.
Sí, perquè a més m'imagino el meu cos i sense cap, només amb un pie sin uñas. I bona, és molt bona. I bueno, dis-me.
S'ha de ser més bé guapo, sapigué passar amb passarel·la, sapigué ben vestir, que és el que més valoren aquí, o tindre sapiència també una mica de la societat i estar preparat per la societat.
Jo suposo que aquest món ha canviat molt. Si me pregunto això fa 30, 40, 50 anys, te diria un físic purament i ja està. Per sort, els temps han canviat molt. I ara tenim la gala, que ja ho parlem si vols més avui, més tard, són 5 dies de concentració on busquen tot, busquen el representant perfecte per Espanya, que és el que va representar Mister Espanya. Busquen un físic, lògicament, perquè no és un concurs de bellesa, però també volen una cultura general, uns estudis darrere, volen que te sàpiguis defendre en qualsevol sentit. Lògicament també hi ha entrevistes amb un jurat de 15 persones, moltes d'elles són ara mateix ja anunciades, advocats, periodistes, hi ha molta gent realment, també hi passa concurs de televisió, farem televisió, farem coses que realment si no tens un mínim de coneixement faràs el ridícul, no només tu sinó la persona o el grup o l'equip que porta darrere, o sigui que té que haver un còmput general de dir, no és només guapo sinó té almenys algo a dintre.
Per cert, t'han fet alguna proposta de televisió? Perquè el teu darrer participant per Lleida va anar a televisió.
Sí.
A tu t'han fet propostes per anar a televisió?
A mi m'ha fet proposta de televisió, la mateixa que aquest noi està fent ara l'han proposat, i a més ara hi ha un programa, que no dic noms, que sortirà en breve a una cadena molt important, que és semblant amb aquest programa, i també m'han comentat, a part de temes de mujeres i homes, tot això, però bueno, és un sector que no intento de moment, a dia d'avui almenys, no moure molt, de moment. Quizá per la vida de parar.
Quatre preguntes molt ràpides. És compatible tindre nòvia i ser candidat a Mister Espanya agullat per tantes noies?
Sí, no, és compatible perfectament perquè són estereotips. El guapo lligue és Mister lligue, no tens a veure. Si un vol pot compaginar i el bo d'una persona és que tu mateix ets qui decideix per les coses. Si tu vols decidir una cosa, la fas i si no la vols decidir, no la fas. No, ja, és compatible.
Ets bon cuiner?
Molt. Quan vulguis, te faré un dinar.
I t'agrada més teatre o t'agrada més cinema?
A mi cinema, cinema, sí, sí. Mira que teatre, amb aquesta pregunta a casa me pararan, però cinema, cinema.
I per cert, hi ha una cosa molt important. Com es deia la teva primera nòvia?
La meva primera nòvia? La meva primera
nòvia. Han sigut moltes, no, suposo?
No, va, 28 anys, poc he fet, però... Clàudia. Clàudia, que sí, però bueno, fa molts anys, ja. Fa molts
anys. Clàudia Cifre, Clàudia Cardinale,
sí.
Amb els meus
sí, temps. Sí, 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 Clàudia tal.
I per acabar, ara ho farem a l'inrevés. Ara et deixaré que tu a mi em facis una pregunta compromesa. Aquesta, no sé si has escoltat mai aquesta entrevista, però em coneixes suficientment bé per comprometre'm davant de l'audiència. Després ja passarem comptes.
Més que compromesa, estava pensant, des de fa ja unes hores, bueno, no, quasi uns dies, perquè sabia que ho feies aquest apartat i dic, algun dia me toca a mi, li faré. Més que compromesa, tinc curiositat. Si tu fossis jurat de la nostra gala, vale, què és el que més valoraries i per què un candidat? No és compromesa, però és curiós.
No és compromesa perquè tu bé saps que he presentat molts anys les gales, tant de pubilles
sí.
com de místers, i jo valoro molt el que tu has dit, que tingui almenys una cultura que sàpiga el que representa, perquè hi ha gent que no sap, si li preguntes el que el Ricard me dirà quan llegant ja a la ciutat, doncs no tenia idea, jo crec que s'ha de saber quan llegant ja a la ciutat. I després també, lògicament, home, que no sigui un Cardo Borriquero tampoc, no? O sigui, jo penso que tot va complementat una cosa amb una altra. Però jo no valoraria només que sigui guapo o que passi molt bé amb una passarada. Valoraria també la cultura d'aquesta persona. Per això vaig a favor de les pubilles i els hereus.
Molt bé.
T'he contestat?
Sí.
Bueno, pues si guanyes Mister España, pues sabes que el Ricard Álvarez te portará, pero llavors ja podrà ser presencial a l'emissora, suposo.
Espero, perquè si va millorant tot plegat, No t'ha compromès gaire, Cosme?
No pas, perquè també anava més enllà, perquè ara que m'he acabat caït això, podria fer la segona pregunta, que és la part B, que també te diria, tu com has jugat algun dia, vas tindre alguna història amb algun membre...
Aquesta m'agrada més, aquesta m'agrada més. Cosme, pots no contestar aquesta?
No l'hai entès, no l'hai entès.
No, com que no l'has entès? O
sigui, no, és que no m'ha arribat, de veritat.
A veure...
O sigui, tu com has... Tu m'has dit que has jugat, que això ja ho havíem parlat moltes vegades. És correcte, no? De gales, de pubilles,
sí.
de hereus...
Sí.
Mai has tingut l'afer amb cap participant ni la intenció de dir, oh... Tinc la possibilitat de tenir una relació...
Una vegada que ha passat la gala, t'he de dir que amb alguna noia sí.
Oi.
Bueno,
és lícit, sóc solter. És lícit. Per cert, el Ricard no et coneix tant a tu com a ta germana, perquè a tu no t'ha fet catequesis, a ta germana sí.
Oi, fa molts anys d'això, també. Passa molt ràpid del temps.
Sí, Déu-n'hi-do.
Doncs molta sort per la part que et correspon. Gràcies per no comptar amb mi per a res. Perquè en cap moment m'has consultat res, ho fas pel teu compte, i això també té pràcia, vol dir que tens ja una llarga experiència amb el que estàs fent. I el més important, com te dirien els teus avis, primer, la teva feina, el de més és per gaudi.
I tant.
No, correcte, aquí te donem la raó.
Gràcies, Àlex.
Pues bueno, molt amable a vosaltres per convidar-me, us ho dic, i qualsevol cosa estem en contacte, i un plaer estar per aquí.
Bueno, i que vagi tot molt bé, per cert.
Moltíssimes gràcies. No tenen contacte ja.
És el candidat, sembla ser més mediàtic, perquè surt cada dos partes per tota la presa espanyola.
Ja està bé, ja està bé.
Sí, no, mira, és curiós, però sí, que jo pensava que dius, bueno, per tema populisme, suposo, seria dels que menys, i no, està sent el contacte. A nivell nacional, som dels que més està parlant.
Ja està bé.
I felicitats, felicitats per una cosa. Perquè estàs venent molt bé la seva ovella i els caragols.
No, sí.
Home, els caragols suposo que ja te van advertir, Deixa'ls bé,
Bueno, tenim un grup de WhatsApp dels companys Místers i estem parlant que porta cadascun i jo igual li porto amb algun tercer.
Pues mira. Àlex, que vagi tot molt bé, molta sort.
Moltíssimes gràcies, una abraçada.
Adéu.
Vinga, gràcies,
adéu. Molt bé, Cosme, doncs escolta, mira,
curiosa, no?
D'aquí uns anys potser podem dir, mira, com va començar i fins on ha arribat,
No, això em va donar la idea...
Guarda aquesta entrevista.
Ha sortit molt, sí, ha sortit molt en premsa, i per això jo vaig veure què havia de fer. Però com la Cristina Gómez Lifting cada dissabte entrevista a sa mare, dic, ui, pues a mi també me toque, no?
Molt bé. Cosme García,
me alegro de saludarte. Adiós.
Que vagi molt bé la setmana.
Que vagi molt bé, senyor Herrera. Ai, vull dir, senyor Álvarez.
Herrera. Gràcies, Cosme. Nosaltres ja anem directes a buscar les senyals horàries que ens indicaran que arribem a la una. Després hi tornem al migdia de Cope Lleida amb les noves tecnologies a l'Info Cope Lleida i amb la tertúlia amb veu de dona aquí, a Cope Lleida.
La una, las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La deficiente gestión del plan de vacunación sigue dejando situaciones como la de Ángeles Álava. Vive en Cascante, en Navarra. Y en agosto cumple 111 años. Por edad, debería haberse vacunado ya contra el coronavirus, pero no ha recibido ni una sola dosis, ni ella ni su hija, que tiene 86 años. La hija se llama Carmen y ha reconocido en Herrera en COPE que desde el Departamento de Salud de Navarra han citado a su madre. Sin embargo, denuncia que no les han facilitado ni el traslado al centro de salud ni la posibilidad de vacunarla en casa.
El mes pasado vacunaron a una señora de 99 o 98 años, vecina mía. ¿Por qué no dieron la vuelta, que son 100 metros, y la vacunaron siquiera a ella? Yo con bastón aún puedo entrar, pero con el bastón y con ella en brazos, como comprenderéis, yo no puedo.
El Consejo Interterritorial de Salud decide esta tarde si amplían las restricciones ante el aumento de los contagios y la llegada de la Semana Santa. Después de sondearlo, el gobierno de Sánchez ha descartado que vayan a decretar el toque de queda a las 8 de la tarde. Donde hay marcha atrás es en Alemania. La canciller Merkel anunció el lunes el cierre del país durante Semana Santa. Ahora, Merkel dice que se equivocó y que se arrepiente. Berlín, Rosalía Sánchez.
A las 7 de la mañana, lo primero que ha hecho Merkel al llegar a su despacho en la Cancillería ha sido llamar por teléfono a los presidentes de Baviera y de Berlín, que coordinan la relación con los Bundesländer, para decirles que ha sido un error, que asume toda la responsabilidad y que hay que rectificar. Según fuentes presentes en esa conversación, se refería al cierre total del país durante los días de Semana Santa. Ha convocado una nueva videoconferencia con los Länder, que ha comenzado a las 11 y en la que tratará de poner remedio a las consecuencias de esa decisión tomada en falso en la noche del lunes al martes. El comercio esperaba grandes aglomeraciones antes y después de los días de cierre y las cadenas de supermercados estaban haciendo llamamientos ya a sus clientes a comprar solamente cantidades razonables.
Nos situamos en el canal de Suez, une el mar Mediterráneo con el mar Rojo en Egipto, y en ese punto uno de los mayores cargueros del mundo, un portacontenedores panameño, se ha atravesado por una tormenta. Está bloqueando el paso y paralizando el comercio internacional en la zona. Manuel Ángel Gómez.
8 remolcadores están intentando mover el Ever Given, un gigantesco barco de 400 metros de largo. El portacontenedores, registrado en Panamá y operado por una compañía de transportes de Taiwán, embarrancó el martes a causa de los fuertes vientos y está bloqueando el paso en el canal de Suez. Hay decenas de buques atascados esperando para cruzar el canal que conecta el mar Mediterráneo y el mar Rojo y que es el camino más corto por vía marítima entre Asia y Europa. Egipto ha reabierto el antiguo canal para desviar el tráfico porque pueden tardar varios días en liberar el barco.
La España sub-21 a revalidar su título europeo, José Luis Corrochano.
La cita del día es con la sub-21. La España de Luis de la Fuente comienza el camino en el europeo. Es la fase de grupos y jugamos contra Eslovenia. Luis Basteiro.
Será a las 6 de la tarde cuando debute la sub-21 en este europeo. Lo va a hacer ante Eslovenia, una de las anfitrionas. Esta mañana ha habido sesión de activación y ahora mismo están comiendo en el hotel de concentración antes de salir a las 3 y media al estadio. Los 23 convocados están disponibles y con ganas de revalidar el título de campeones de Europa sub-21.
La otra España, la de Luis Enrique, se ha entrenado antes de viajar a Granada para jugar contra Grecia. Es partido clasificatorio para el Mundial. A esta hora está prevista la rueda de prensa de Luis Enrique y de Álvaro Morata. Y acaba de hablar Javier Tebas, el presidente de la Liga, y le han preguntado por la posibilidad de ver en la Liga a Haaland o Mbappé.
¿Entonces usted ve imposible que venga, por ejemplo, Haaland o Mbappé este verano a España?
¿A jugar a golf? Sí. Equipos como el FC Barcelona, por ejemplo, tiene que dar salida a muchos jugadores para poder tener una estrella. Esto es básico, ¿no? Al Real Madrid no le pasa igual, pero tiene que tener otras circunstancias para hacerlo. O sea que, pero son equipos, son los únicos dos, yo creo, en España que hoy cuentan esas figuras que estáis nombrando, ¿no?
Y a esta hora, partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina. Desde las 12:30 están jugando Barcelona y Manchester City. Minuto 34, empate a 0.
José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hace 10 años comenzaba en Siria una guerra que ha destrozado a este país y hoy en El Espejo nos contáis la implicación de Manos Unidas en la ayuda a un pueblo que se encuentra al límite de la desesperación.
Pues que en estos 10 años la guerra ha provocado más de 400.000 muertos, ha obligado a que 6 millones de sirios hayan tenido que huir de su país y a que otros 8 millones hayan tenido que dejar atrás sus hogares. Y aunque hace casi un año que ya no hay combates, las vidas de los sirios continúan marcadas por la penuria y los sufrimientos. El 70% de las familias necesita de la ayuda de las ONGs para conseguir alimentos, productos de higiene y ayuda médica. Los Maristas Azules sostienen proyectos que abarcan de la creación de microempresas, la educación de niños que no pueden acudir al colegio, el reparto de comida a los ancianos que se han quedado solos o la producción de ropa. Con su apoyo a estos proyectos por un valor de 284.000 euros, Manos Unidas trata de mitigar los efectos de la guerra en una población que está al borde de la desesperación. Es lo que vamos a contar en media hora al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Ja estàs en companyia del migdia de COPE Lleida. Ara mateix 6 minuts per sobre de la una, a la meitat de la setmana, dimecres 24 de març, i hores d'ara ja amb 17 graus a la ciutat de Lleida. Recordem que avui a la zona de Lleida s'ha arribat a amb algun punt mínim és de 1 sota 0, però en la major part dels casos entre 0 i 3 graus de mínima. Ara mateix 17 graus i està previst que avui passem dels 20 graus. Per tant, com ens deia l'Armando Álvarez, amb una gran amplitud tèrmica. Les mínimes baixes, les màximes cada cop pujant. Per cert, encara no, però que sàpiguis que la matinada de dissabte diumenge d'aquest proper cap de setmana ja canvien l'hora. A les 2 de la matinada seran les 3, això vol dir que al vespre es farà fosc més tard. Hi ha ara aquest run-run de si el toc de queda el volen passar de les 10 a les 8. Tu ara imagina't que a les 8 encara hi hagi sol i ens haguem de tancar tots a casa. Ho veig difícil, que es compleixi. De totes maneres, des de la Generalitat de Catalunya ja han indicat que de moment no es plantegen tocar-lo, ni avançar-lo, ni retrasar-lo. Ja veus que demanen que passi a les 11 de la nit, però de moment tot sembla indicar que es mantindrà a les 10. Tot seguit, parlarem de noves tecnologies a l'InfoCope Lleida i després la tertúlia en veu de dona, però abans, una darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I és que amb successos s'ha detingut a Lleida un conductor que portava 400 grams de marihuana al vehicle. Els Mossos l'han aturat en veure'l parlant pel mòbil mentre circulava. O sigui que, a més de tota la història, la multa de fer anar el dispositiu mòbil mentre estàs al vehicle, que ja saps que mínim són 6 punts i 300 euros, crec. Ara el tema de l'import no el tinc clar, uns 300 euros, és igual. 6 punts, però després li han trobat tota l'altra història. També s'ha detingut un andorrà de 22 anys per 2 abusos sexuals a la Seu d'Urgell. Les víctimes són menors d'edat i els Mossos van localitzar el noi a l'estació d'autobusos de la capital, alturgellenca. Ja saps que les cooperatives agràries han fet una primera estimació de les glaçades d'aquest cap de setmana que indiquen poden fer perdre la meitat de la collita de fruita de pinyol. Encara és d'hora, hem parlat amb el president de Saja Lleida, amb el Pere Roquer, i ha dit que encara hem d'esperar uns dies per fer una valoració final, però és una primera valoració que indicaria que es podria haver perdut ja el 50% de la campanya de la fruita, de pinyol. Això voldrà dir també que s'haurà de dimensionar les necessitats humanes de cara a la campanya de recollida de la fruita, una campanya en la que la Generalitat de Catalunya ha mogut fitxa ja i ha dit que s'arrencarà amb un cribatge inicial als treballadors i amb més punts de vacunació. A més, la Generalitat destinarà 700.000 euros per atendre persones sense llar i invertirà 4 milions d'euros a l'alberg de Pardinyes. Però això no ha tret que hagin arribat ja les dades aquestes que miren el que ha estat passant els darrers 7 i 14 dies. I com ja venim dient des de COPE Lleida, hi havia una situació anòmala a Lleida. Teníem unes xifres altes, molt altes, i quan la resta de les províncies de l'Estat estaven en baixada, nosaltres ens havíem estancat i fins i tot havíem començat a pujar. Doncs bé, Les darreres xifres diuen que hores d'ara la província de Lleida és la província amb més incidència de coronavirus de totes les províncies d'Espanya. La de Lleida, estem a punt d'arribar als 145 casos per cada 100.000 habitants. La segona província amb més incidència és Sòria, amb 112, o sigui, bastant lluny. I les terceres ja són Àlaba, amb 105, Almeria, amb 101 i Madrid, amb 100. A Catalunya, la que té més casos, a part de Lleida, és Barcelona, amb 83. 83 casos de cada 100.000 habitants. Està bastant lluny, del 145 de Lleida. Girona, amb 76. I Tarragona, amb 32. Lleida, 145. Tarragona, amb 32. Jo no, segueixo sense poder entendre, i no m'ho ha pogut explicar ningú, què està causant això. Perquè, per exemple, entre Tarragona i Lleida, al final, doncs a Tarragona hi ha tant moviment com aquí, o més. A Tarragona pel carrer, segons pregunto, doncs es detecta el mateix que aquí. I també es fan festes il·legals els caps de setmana, igual que aquí. Però la incidència a Lleida és de prop de 145 casos per cada 100.000 habitants, la més alta de tot Espanya. I a Tarragona, per exemple, escolta, i benvingut sigui el resultat de Tarragona, però estan a 32. Per què nosaltres estem així i la resta estan com estan? Per què nosaltres estem tan alts? No hi ha resposta. En fi, hores d'ara, altres xifres que ens diuen com estem. Doncs que tenim 113 hospitalitzats, que ha pujat amb 4 més. Que, en canvi, els crítics a les UCI han baixat en 4, de 24 a 20. I també que en les darreres 24 hores s'han tornat a detectar 128 nous positius per PCR a la província de Lleida. És una xifra altíssima, altíssima. Com ho sé que és alta o baixa? Doncs que si la posem en context d'altres comunitats autònomes, parlo de dades de província, 128 a la província de Lleida. A les Balears, a les tres illes, hi ha hagut 52 positius, per exemple. A Galícia hi ha hagut 133 positius, pràcticament els mateixos que només a la província de Lleida. Per això dic que les xifres de la província són anormalment altes. Ningú ha sabut donar explicació a això. I no hem començat la campanya de la fruita. A la Plana de Lleida, a hores d'ara, la RT se situa a l'1,07, per tant, amb un creixement baix, però un creixement, i 325 els punts de risc de rebrot. A l'Alt Pirineu i Aran és de 422, el risc de rebrot, i la RT a 0,96. Havia baixat a 0,75 fa uns dies, està pujant a poc a poc, encara per sota de l'1, però segueix pujant. I a nivell de tot Catalunya, el risc de rebrot s'ha enfilat als 208 punts i la RT al 1,08. Amb tota aquesta situació i les ganes de sortir, i que de moment la Generalitat ha dit que segurament les dues setmanes següents mantindrem les restriccions que tenim ara, el Pirineu de Lleida preveu que l'ocupació turística superarà el 85% entre Dijous Sant i Dilluns de Pasqua, evidentment perquè s'iniciaran els esports d'aventura i perquè es posarà punt i final a la temporada d'esquí. Fem una pausa i parlem de noves tecnologies amb Jaume Sitjà i David Casero a l'Infocope Lleida.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Tens ansietat, depressió o fatiga física i intel·lectual? L'estabilinat a base de garum, armoricum i vitamina B6 ajuda a l'organisme a superar-ho. Recupera l'equilibri interior amb estabilinat de Naturhaus. A mi m'ha ajudat i a milers de persones com tu. No pateixis més. Compra la Naturhaus.es o en el teu centre Naturhaus trucant al 902 15 14 14.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja és el moment en el que parlem de noves tecnologies. Ho fem a l'Infocope Lleida. Ens trobes a internet www.infocopelleida.com i també ens pots escoltar a través del podcast. Ja saps que pots escoltar el capítol que vulguis, a l'hora que vulguis i tantes vegades com vulguis. També ens pots seguir a les xarxes socials. L'Infocope Lleida, com sempre, amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, ¿qué tal, Ricard? Muy buen día.
Y también amb el David Casero. David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
A ver, Jaume, ¿de qué parlem avui?
Doncs vinga, la paraula de moda en aquests moments és digitalització i està arribant a tots els sectors i llocs de les nostres vides. I l'altra paraula de moda és Big Data, el poder de tenir la dada i per poder-la analitzar. Doncs a Barcelona es comença a implantar els contenidors d'escombraries amb identificació per saber com reciclen els ciutadans, però com repercuteix amb ells aquesta digitalització. D'altres temes que també comentarem són les novetats de WhatsApp. No pot parar amb WhatsApp, sempre cada setmana i cada dia està actualitzant-se amb noves característiques. Les comentarem. Amazon no està celebrant el 30è aniversari. Cuidado, eh? Ull! Un altre cas de phishing. Aquí posem el nostre warning en el nostre espai d'avui. Apple llança el eWork 11. Què és? Com podem tenir-lo? Ho explicarem tot plegat. I si tenim temps, explicarem el llançament de HBO Max, que no arribarà a tots els països europeus, però sí ho farà Espanya, com i quan. Però abans de la tertúlia sempre tenim un temps per en David, que ens explique aquesta efemèride que ens porta cada dimecres. David, fins en quin any viatgem avui?
Bueno, pues mirar, muy cercano tanto al 24 de marzo del 2009, donde definitivamente, ahora que hablas de digitalización, de los sectores, del Big Data, en esa fecha China bloqueaba definitivamente YouTube. Es decir, YouTube ya tuvo una pequeña historia porque fue bloqueado por, decían, derechos de autor, ¿vale? Durante 15 meses, desde el 15 de octubre de 2007 al 22 de marzo del 2008. Mientras fueron creando sus propias leyes para que YouTube, el 24 de marzo del 2009, fuera la primera aplicación vetada en China. No aparece en los stores de China, no te la puedes descargar y no se puede usar. A raíz de ahí vinieron detrás el resto de aplicaciones. Facebook, Twitter, Instagram. Y diréis, ya, pero hay chinos que tienen YouTube, que utilizan YouTube o que utilizan Facebook o que utilizan Instagram. Bueno, pues que sepáis que ellos fueron los primeros que usaron algo que se llama VPN, es decir, instalar un programa en tu móvil para que detecte que tu móvil, en vez de estar saliendo desde China, está saliendo desde Austria, por ejemplo. Bueno, pues tienen Facebook o tienen varias cositas ellos. ¿Pueden utilizarlas? Sí, pueden utilizarlas, pero realmente es ilegal y todos estos contenidos están cortados en China.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Jo us faig una pregunta. Què us semblaria avui una vida sense YouTube?
Bueno, jo crec que podria seguir vivint, sense YouTube.
Vols dir?
A veure, sí que el faig anar, però perquè he derivat les búsquedes de la web en general, per entendre'ns, a certs canals de YouTube, però si no hagués YouTube, aquesta gent que jo segueixo, almenys els que jo segueixo, ho estarien fent a través de la plana web, d'un blog, o d'un altre.
La pregunta, Ricard, anava per un altre cantó, pels tutorials, per la formació.
Pues això, a través de webs, i que és com ho fèiem abans, vaja.
Yo me tendría que comprar como 10 libros más de cocina.
Correcto.
De los manuales de los equipos de música que miro, en vez de mirar las reviews y las pruebas, tendría que estar los manuales y leer los manuales para ver las funcionalidades de esos equipos realmente, que es para las dos cosas que utilizo YouTube, la verdad. Gracias. Tutoriales.
Doncs, bueno, és una vida, no? Està dintre la nostra vida del YouTube i com no, doncs l'efemèride que ens porta cada dimecres el David. Hem arribat els friquis en antena aquí a Copelleida, com cada dimecres, i com cada dimecres el sumari d'avui el desenvolupem a
la tertúlia fric.
Comencem amb un dels temes que tard o d'hora ens arribarà. Si fa uns anys la paraula era Smart Cities, ara és digitalització. Però ja parlàvem de tenir els contenidors d'escombraries sensoritzats i que l'Ajuntament sàpiga com estan reciclant els seus veïns. Doncs a Barcelona ja estan a punt. I com funcionarà i quins beneficis els hi aportarà?
De totes maneres, abans d'entrar al tema, això ja comença a ser una intrusió sèria a la privacitat de les persones, eh? ja comencem a controlar molt tot. No dic que no sigui necessària, però no sé si estem acostumats a això encara. David Casero.
Bueno, no sabemos si estamos acostumbrados, pero realmente, es decir, partiendo de la base del cambio climático, de la influencia del ser humano en nuestro alrededor, en el que nos estamos cargando el entorno. Luego, en esto de las basuras, una cosa muy importante que a lo mejor mucha gente no sabe. Yo hice un pequeño trabajo de investigación gracias a conocer a grandes plantas de recicladoras de aquí, de Lleida, y precisamente me comentaban que, bueno, pues me enseñaban una factura de un ayuntamiento, ¿no? Y me decían, mira los costes que tiene un ayuntamiento en cuanto a las basuras. Recogida de basuras, que es todo el personal, es todos los camiones y demás. Luego había otro coste que era el del mantenimiento de los propios contenedores, cambios de contenedores y demás. Y luego había un tercer concepto que era el reciclaje. Es decir, todo lo de los contenedores va a una planta de reciclaje donde revisan y separan esas basuras. ¿De acuerdo? La separación de basuras es el coste más alto que tiene cualquier ayuntamiento.
No, sí, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Ya sé per on vas, que això ho hem de fer cadascú. Però jo insisteixo que l'objectiu hauria de ser la generació zero de residus. No ara gastar un dineral en reciclar, sinó obligar a que puguem anar a comprar i que no hi hagi envoltoris i que no hi hagi... O sigui, que no generem desfets. Això dic jo. O sigui, jo tot el tema del reciclatge, evidentment que s'ha de fer.
Ricard, el huevo y la gallina.
Ya.
Eso tendría que haber venido de muchos años. Tú, fijaros además que es que todo esto del cambio climático, del reciclaje, no tiene ningún sentido, me explico, no tiene ningún sentido, en cuanto a las medidas, como siempre. Es decir, resulta que el país que no tiene firmado el Tratado de Kioto y además que le da, parece que le da igual, que son los grandes Estados Unidos de América, ¿de acuerdo? Estos son los que menos basura producen. ¿Por qué? Porque se lo han puesto todo para tontos. Como bien dices, allí estamos acostumbrados a ver hasta que cuando cogen una botella de agua es un tetrabric, ¿de acuerdo? Mm. Y estamos acostumbrados a ver que las películas americanas, cuando sacan la basura a la calle, esta, si viene viento, vuela. ¿Por qué? Porque solo son envases. Todo el resto es comida. Y esa comida se tritura y va directamente orgánica a través de tuberías como el agua y demás, las trituradoras, las que meten la mano y se tritura toda la comida y va al orgánico, con lo cual solo hay un tipo de paquetizaje, la bolsa esa de papel o el tetrabric,
el groc, el contenido groc per nosaltres, vaja.
Correcto, solo está en el contenedor amarillo y el marrón, y el marrón lo tenemos instalado en la pica.
Sí,
lo cual, son los que menos separan basuras, los que menos gastan en separar basuras, en cambio son los que no tienen firmado el Tratado de Kioto para poder hacer emisiones de gases como les dé la gana, o coches que estén gastando 25 litros a los...
Pero, perdón, tornant amb la notícia, això és que a les bosses hi haurà un xip, no?, o alguna història, i quan ens acostem al contenidor s'obrirà i quedarà registrada la bossa que tirem.
Sí, bueno, tienes como un llaverito, tu famoso AirTag, dices, cuando salga, tu famoso AirTag, pues, es el que tienes que poner por contacto en el cubo para que el cubo se abra.
Vale.
Vale, recordemos...
Y les voces venen amb codi, identificades.
Exacto.
Claro.
Te las da el ayuntamiento y si no, no puedes abrir el contenedor.
Ya
veréis la de basura que se va a generar por ahí tirada por las esquinas. Pero bueno, mirar en ciertas zonas de Lleida y en mogollón de pueblos de la provincia de Lleida se hace la recogida puerta a puerta.
Sí,
precisamente es así. El ayuntamiento tenías que ir a recoger tus cubos, te dan, todos tus cubos están identificados con tu pegatina, con un código de barras, que es la que leen, y tienes, bueno, pues un itinerario semanal donde cada día tienes que ir bajando cierta basura porque se recoge cierta basura. Y además, como son cubos pequeños, pues pueden echar un vistazo rápido y revisar y dejarte allí la basura diciendo, señor, esto no va aquí en este cubo, y te lo dejan a un lado. Por supuesto que hay para cierta basura que todos los días en una bolsa aparte puedes bajar, sobre todo el tema orgánico, pañales, compresas y demás. Esto diariamente lo puedes bajar, ¿no? Pero y el resto de cosas van con su día.
Y la otra pregunta es, directament a nosaltres, com ens afectarà si ho fem bé? Perquè, clar, com que estarem identificats, suposo que després tindrem un bonus amb el que són els impostos municipals.
A veure, suposes molt, Jaume?
Bueno, pues no suposo tant, perquè realment serà així. Almenys el Barcelona així ho farà.
Ah, sí?
O sigui que donaran aquesta mica d'incentiu perquè tu reciclis bé i ho facis les coses bé.
Em sembla perfecte.
I tindran aquesta informació, si tu ho fas bé, després se t'aplicarà uns bonus al tema dels impostos. Mm-hmm. És una miqueta l'incentiu de fer-ho bé, no? A veure si ho aconseguim d'una vegada.
Es que haciéndolo bien el ayuntamiento ahorra costos.
Claro, esto
repercute en la cuota que pagamos de recogida de basura, pues señores, todos salimos ganando.
Sí, sí.
Aparte, pero que gana es el planeta.
Eso sí.
Doncs vinga, som-hi, perquè la digitalització ha arribat per quedar-se, per fer-ho, per fer-nos el que és la vida millor, allò que sempre diem al començament, no? Que les noves tecnologies ens ajuden, no?, a millorar la nostra vida, doncs a veure si realment ho aconseguim. El que sí ha millorat la nostra vida i també ha fet un canvi bestial ha estat l'aplicació WhatsApp, també. Si diem que no podíem veure sense YouTube, sense WhatsApp, menys. I l'aplicatiu continua, doncs, per excel·lència, continua actualitzant-se cada dia, no? Com s'actualitzarà a partir d'ara també? Què tindrem? Quines novetats tindrem a partir d'ara de WhatsApp?
Puedes escribir menos, es decir, los audios que yo tanto odio, por favor, escribirme en WhatsApp.
Yo también.
Odio los audios, ¿vale? Bueno, pues precisamente lo que van a poner más fácil es eso, no escribir. Es decir, que los audios directamente en WhatsApp te van a llegar y no va a poner esa flechita de descargar, sino que la descarga va a ser automática, ya que han visto además que los kilobytes que emiten, o sea, son kilobytes, es muy poco el tamaño, con lo cual se van a descargar para poder reproducirlos automáticamente sin tener que darle a la flechita esa que va bajando y demás. Será un poco más push-to-tol, ¿no?
No, i a més incorporaran, per facilitar això, perquè hi ha gent que si una cosa la pot dir en 10 segons està un minut i mig, facilitaran poder incrementar la velocitat de reproducció, que això està bé, fins a un 50% més, amb el qual tu segueixis entenent el que diu la persona i gastes un 50%
de temps.
Menys de temps, clar.
Será la primera vez que tenga voz fina, a lo mejor. Esta velocidad.
Ricard, apunta de aquesta, quan sí. Rebis un WhatsApp del David, el proper dia passes el tall, a veure com és la seva veu fina.
A veure què t'ha passat, David, aquí. Bueno, va, parlem de seguretat.
Una de les característiques que implementarà WhatsApp és que al final el podrem utilitzar a tots els dispositius, a part del mòbil, sense que el mòbil estigui desconnectat.
Bueno.
Sin que el mòbil esté conectado. Es
decir, això, sense que el mòbil estigui connectat, perdó, amb el mòbil desconnectat.
WhatsApp web o la app de WhatsApp que hay para macOS, ¿no? Bueno, pues sabemos que tenemos que leer este código QR y además tenemos que tener el mòbil conectado y con cobertura para que el servicio web o el WhatsApp web nos dé servicio. Bueno, pues precisamente ahora, una vez que has localizado ese equipo, que has registrado ese equipo y que ese equipo es tuyo, podrás conectar a WhatsApp sin que el móvil tenga batería o esté conectado a la red. Bueno, aquí se abre una puerta y un mundo para todo, tanto para el phishing como para poder hackear cuentas y enviar WhatsApps en tu nombre o, bueno, pues, como no, facilidades como la de poder trabajar aunque el móvil es hoy día se te haya quedado sin batería.
Jo no sé si era la rauxa que esperava, perquè ara necessitava aquell sorollet del warning, has dit la paraula phishing. Entenc ja que tothom sap el que vol dir phishing, no? O si no, acaba-la d'explicar, perquè aquí fem noves tecnologies per tothom.
Suplantación de identidad. Es decir, que alguien en mi nombre suplante mi identidad, cosa que está penada, por supuesto, por la ley, suplante mi identidad digital y envíe mensajes en mi nombre. Es phishing, bueno, pues cualquiera que se hace pasar y nos envía mensajes, como siempre decimos, de correos, de tal, de DHL, de Segur, ¿no? Y bueno, pues al final es suplantación de identidad, algo penado, pero bueno, un delito que es difícil de saber al final quién te lo ha hecho, con lo cual no sabes contra quién cargar.
Doncs vinga, va, perquè aquí ja parlem del nostre apartat de seguretat, en aquest cas de seguretat via la xarxa. Si reps un missatge amb descomptes d'Amazon pel seu 30 aniversari, sàpiguis que és un parany. Phishing, ull. Què tenim de fer aquí, David? Com podem veure que això d'aquí és una notícia falsa o un missatge fals? O que ens volen enganyar?
Esto es como botar la pelota tres veces y se la paso a Ricard. Creo que es el quinto programa seguido que lo decimos.
Sí.
Fijar, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué dice el David todas las semanas?
Yo...
Venga, Somi, no. Pero ya veus que cada semana o cada 15 días tenim una notícia d'enquestes i que... I bé, ho tenim d'avisar.
A veure, n'hem de parlar perquè fa 4 dies era l'SMS de Correos, fa més temps era el de FedEx, després va ser el de Telefònica, el de Movistar, ara el d'Amazon. Aviam, quan rebeu un correu electrònic, primer de tot s'ha de mirar d'on se rep, i no el nom que surt allí, sinó l'adreça. Si l'adreça ja no és d'on ha de venir, esborra-lo, o sigui, no tinguis curiositat. Dos, mira't el mail. Si hi ha faltes d'ortografia o hi ha frases que no... que semblen traduïdes automàticament, que no tenen sentit, esborra'l directament. És a dir, una empresa com Amazon no t'enviarà un correu en el que estigui mal traduït. O sigui, segur, el pots esborrar, eh? Per molt caramelet que t'hagin posat al mail, de te voy a descontar, no te voy a regalar, ull, amb aquestes coses que ningú regala res. I després, sobretot, vigilar si és que al final et diu para recibir el regalo pulsa aquí. Cuidao al pulsar aquí, perquè llavors és quan ens redireccionen a una web que no és la que ha de ser i tenim aquest problema. O sigui, mirant això, ja podem anar bastant sobre segur. Després, si són, ara perquè parlem d'Amazon, però si és rebuda de paquets, el que diem sempre, si no n'esperes cap, borra el missatge. Si n'esperes algun, vés-te'n a la web d'on has comprat i des d'allí, que és una web segura, t'enllaçaran cap al transportista i cap a la seva zona. O sigui, si fem això, jo crec que el 95% de phishing d'aquest deixaria de funcionar. David, però si siguen enviándolo, pues es que hay un tanto por ciento que cae.
Claro,
es decir, la curiosidad mata al gato.
Correcto.
¿No? De toda la vida, ¿no? Y son chafardes.
Tope, ¿no?
Vale, pues de verdad, si es que yo compruebo todos, yo me los creo todos. Entonces, lo que hago es soy un poco más radical que lo que aconseja Ricard. Yo los borro absolutamente todos. Y digo, a ver, me ha enviado uno venta privé, otro correos, otro Amazon. Entro directamente a Correos, entro a Amazon, entro a... y pregunto. Fijaros, os voy a contar hecho real, 100%, para que veáis que no todos son correos y mensajes. Entro en Instagram, una tienda de música que sigo, y hacen sorteos mensuales. Me da por concursar en uno de esos sorteos. El día del sorteo recibo un mensaje en mi Instagram. Has sido el afortunado tal, tal, tal. Entra aquí, pincha aquí, regístrate, pon todos tus datos para recibir el regalo. Directamente puse un mensaje, antes de hacer nada, puse un mensaje a esa tienda de instrumentos musicales. Dije, señores, me acaba de llegar esto, con el nombre de vuestro perfil. Y me contestaron, no, mira nuestro perfil, el ganador ha sido este. Esto es una suplantación de identidad que tenemos ahora mismo en la red y que además hemos denunciado. Y está contactando con todos los participantes diciéndoles que ellos han ganado, en este caso, una guitarra que sorteaba. O sea que, fijaros dónde llega el phishing.
Uh-huh.
A mí me llegó un mensaje de ese nombre, de esa red social, que no eran ellos, diciendo que entrara y que me registrara para recibir mi premio.
No, que estan molt elaborats. Estan molt ben fets. A vegades costa de detectar, però malpensa. O sigui, és a dir, quan rebis qualsevol cosa, primer malpensa, després jo això ho havia de rebre i ja està. I després busca la font original. En aquest cas el David ho ha explicat molt bé. Se n'ha anat al perfil original i ja està. I allí ha sortit de dubtes. Jaume, que...
Y me han dicho, no eres el ganador, tío.
Claro.
Eres o sea, una víctima de...
Vuelve, sigue participando. Jaume, escolta, que ens hem quedat sense temps. Ens ha quedat aquí temes per fer, però que són... Bueno, que en podem parlar la setmana vinent, no, que us dono festa, que Setmana Santa, l'altra ja,
Pues venga, va, els deixem per l'altra, perquè al final no són temes que marxaran
per i això.
Es poden comentar perfectament com és el que és aquest llançament de l'iWork 11 per a iOS, que ens explicarà el David, i tot el tema de com està venint HBO Max, a Europa.
David Casero, como siempre, un placer, buena Semana Santa.
Gracias, semana a todos.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve no, però l'altre sí, més.
¿Qué es lo que estamos generando? Estamos generando una respuesta inmune.
El capítulo de la vacunación es una desesperación por su lentitud. Estamos casi en abril y en España solo hay 1.8 millones de ciudadanos inmunizados. 1,8.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Yo creo que el 70%, 80% son alemanes.
Al galimatías con las vacunas. Además se le añade el de las restricciones, que se resumen en una paradoja que además cuesta mucho entender, ¿no? Los franceses pueden venir, y los alemanes, a casi cualquier lugar de España, al que no pueden acudir los españoles si no son de esa comunidad.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar Prosegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial durante 10 meses. Llama ya al 900-200-730. DGP 4124.
En Carrefour y Carrefour.es, por ser socio del club, tienes 2x1 en miles de productos hasta el 5 de abril. Como en el atún claro, el aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Compras 2 pack y acumulas 5,11 € en tu cheque ahorro. ¿Vienes? Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia, estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Directes cap a les 2 de la tarda, comencem la nostra tertúlia amb veu de dona i des de Lleida, ja sabeu, per sobre dels 17 graus, espera que avui passem dels 20, ja saps, temperatures mínimes baixes i màximes pujant, per tant, màxima amplitud tèrmica durant aquests dies, almenys aquests 2-3 dies. Armando Álvarez, divendres ja ens posarà el dia del que s'espera de cara a la Setmana Santa, una Setmana Santa que, per cert, de moment, i si no canvien les coses, diuen, si no empitjoren les xifres són dolentes, però vaja, si no empitjoren aquestes xifres, que seguirem 2 setmanes més amb les restriccions que tenim actualment, és a dir, mobilitat per tot Catalunya, ara això sí, el vehicle, doncs, amb la teva bombolla de convivència, per entendre's, que això ens ho diuen fa un any i no sabíem el que era, ara sí, la bombolla de convivència. En fi, tertúlia de amb veu de dona, com sempre, ben acompanyats des de la coordinadora de ONGs de Lleida, la Gemma Casal. Gemma, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I tinc una altra persona connectada, però que no tinc la imatge... Ah, això mateix. Pues la presidenta de l'Associació d'Esport Femení Lleida, la Eva Ribalta. Eva, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
No, ara ja et deixo anar sense càmera, que a vegades també depèn de la cobertura. El que passa és que no havia vist qui eres i ara te tenia descontrolada. Eva, per cert, què tal, com estàs?
Bé, la veritat és que bé, força bé, una setmaneta més i apropant-nos amb aquesta Setmana Santa que la veritat que, tot i que ja vam viure una situació com la de l'any passat, pues, bueno, pues, també estem així a l'espera de, pues, bueno, del que passarà i deixarà de passar, pues...
Sí, del que passarà o deixarà de passar, que ja ho veurem, que amb les xifres que portem. Per cert, aquest cap de setmana, la nit de dissabte a diumenge, s'avança l'hora, a les 2 de la matinada seran les 3, això vol dir que a les 8 del vespre, 8:45, hi arribarem ja amb una mica de claror del dia, i això del toc de queda de les 10 de la nit, cada vegada es farà més difícil de complir, eh? A nivell de el Ministeri de Sanitat diuen de baixar-lo a les 8 del vespre, jo crec que seria complicadíssim tancar la gent a les 8 del vespre a casa, i més ara si comença a fer bon temps, eh? Ja no et parlo quan arribem al maig o al juny, però vaja, jo no sé com ho veieu això del toc de queda, Gemma.
Bueno, es fa molt difícil que la gent de peu puguem valorar quines són les decisions que es prenen per tal d'aturar l'expansió de la Covid. El que sí que crec és que estem patint unes conseqüències perquè no entenem la lògica, no? I per tant, això cada vegada es fa més difícil. Clar que és difícil estar-te tancat a casa quan hi ha llum de dia a fora, però si a més hi afegeixes que hi ha gent que té unes condicions molt precàries a casa seva, com més comenci a fer calor, jo crec que sí, la gent més necessitarà estar al carrer, això és evident.
Bueno, davant d'una malaltia hi ha dues maneres de combatre-la. Una és amb medicaments i l'altra és amb vacunes. Amb aquesta pandèmia es va apostar ràpidament pel tema de vacunes. I escolta, la veritat és que gràcies a les noves tecnologies, gràcies a moltes altres coses, s'ha desenvolupat una vacuna en un any, en menys d'un any, si voleu, eh? Per tant, és una proesa. És veritat que després, pues que si la d'AstraZeneca han donat uns casos per cada no sé quants milions de complicacions, que sí, que no, aviam, és una proesa el que han fet. Ara, el tema del medicament per tractar, això no s'està avançant gens. Se va apostar per la vacuna i ja està, vale. Problema de la vacuna, que s'ha de vacunar tot el món. És que, clar, és que això no és com quan fem la campanya de la vacunació de la grip, que és una dosi, que més o menys ho tenim estable. No, s'ha de vacunar tot el món. I el que està passant amb la vacunació em sembla un perill interessant quan s'ha barrejat interessos econòmics, interessos socials i interessos sanitaris. La campanya de la vacunació no va com ens van dir que aniria, però ni de lluny. O sigui, a hores d'ara tenim un 4,4% de la població vacunada a Espanya, el mateix tant per cent amunt, punt amunt, punt avall, a França, a Alemanya, a la resta d'Europa, i és un problema de que no arriben vacunes a la Unió Europea. Les que s'havien signat no arriben, i per tant, les que es distribueixen als països no arriben. Això influirà, evidentment, a l'estiu. Ja no dic la Setmana Santa perquè és la setmana vinent, a l'estiu i la resta de mesos. Però la distribució de les vacunes que arriben no sé si podria ser millor o pitjor, perquè resulta que avui ens ha sortit un tant per cent en el que ens diuen que les persones de més de 80 anys només estan entre un 25 i un 30% vacunades. És unes persones de risc. Això es podria haver fet millor, no? Bastant millor.
Bé, jo crec que és evident, que es podria haver fet millor. Jo no entraré ara a discutir si la manera de combatre una pandèmia és una vacuna de la qual es faran uns pocs milionaris. No crec que s'hagi de vacunar tot el món, això ja ho dic, perquè hi ha països que no tenen aquesta pandèmia, en tenen altres, i aquesta no és prioritària perquè no els està afectant igual. Ara els obligaran a vacunar perquè s'endeutin més i puguin estar més controlats. O sigui, és una nova forma de colonialisme, no? Això passa clarament a l'Àfrica. Mm. Sobre els medicaments i sobre teràpies alternatives, hi ha països que hi ha comunitats que combaten la pandèmia d'altres maneres que aquí no s'han volgut ni escoltar. Vull dir, probablement hi ha moltes altres formes, com també les cures, els serveis a les persones, etc., que poden ajudar a frenar aquesta pandèmia i a immunitzar a la població. I no sóc antivacunes, no ho sóc, no estic parlant d'això. Ara, en el tema de la vacunació, jo trobo vergonyós que cada dia, el govern faci un comunicat, o el català o l'espanyol, dient arribaran tantes vacunes, ja s'està vacunant, tal, farà vacunació massiva a partir de no sé quin dia i es vacunarà les persones de 55 a 60 anys. Però si hi ha gent de 90 anys que no està vacunada.
Sí, sí.
Hi ha gent de 80 que no estan vacunats. Que no miren la tele, aquesta gent, que no escolten les rodes de premsa, doncs els escolten igual que tothom. Llavors, jo no, o sigui, no sóc experta, jo no treballo al Departament de Sanitat, però em costa molt entendre per què no s'està prioritzant els sectors més vulnerables que tenen un nombre de morts més elevat, que és la gent més gran de 70 anys. Jo us poso un exemple molt ràpid. El Pallars Sobirà, i seria totes les comarques de l'Alt Pirineu i totes les comarques que tenen una superdespoblació que no només és a l'Alt Pirineu. Jo us poso l'exemple del Pallars Sobirà. Viuen 6.000 persones, 6.000, que podrien estar totes vacunades ja. Hi ha un tant per cent molt elevat, jo crec que és un 30 o un 35% de la població, que és major de 70 anys. Davant d'aquesta despoblació i aquest elevat nombre de persones grans i, evidentment, de persones cuidadores, perquè acompanyat d'un alt nombre de persones grans i un munt de dones cuidadores, no s'ha vacunat encara tota la població major de 90 anys. I ara s'obre a Setmana Santa, que rebran un nombre de turisme elevadíssim, no? Posant en risc la vida d'aquestes persones. De debò s'ha de prioritzar sectors com els agents rurals, i no tinc res en contra dels agents rurals, res, però els agents rurals estan sent vacunats i la gent gran no, o els mestres o altres, no? Que no tinc res en contra dels sectors essencials si volen ser vacunats. Però jo crec que primer s'ha de prioritzar aquells que estan en major risc.
Clar, no? Es va començar amb les residències, però clar, no hem d'oblidar que hi ha molta gent gran que no està en una residència. De fet, la majoria. I aquí és on està costant. Mira, les residències es veu que s'ha anat més o menys ràpid, i sí que és veritat que la incidència a les residències ha caigut en picat. És a dir, aquesta setmana crec que estem amb 0 casos positius a les residències, quan fins ara havia estat un tema extremadament delicat i lleig. Per tant, o sigui, que la vacuna funciona és un tema d'aquests que ja ho podem donar per fet. Ara, és veritat que hi ha un tant per cent de població gran que segueix sense vacuna, i aquest exemple del Pallars és il·lustratiu, perquè la setmana vinent s'espera un 85% d'ocupació a les destinacions de muntanya, perquè la gent té ganes de sortir de casa, que això també és lícit, és normal. I clar, aquí és on es pot veure afectades persones que potser no tindrien cap mena de problema, perquè és el que dius, viuen a llocs on hi ha poc intercanvi de persones, poc intercanvi social, i que això pot canviar la setmana vinent. Eva Ribalta.
Bones, jo crec que aquí juguem també amb dos factors. El que se'ns va dir, el que nosaltres volíem, vale, que fos, vale, sobretot amb el tema aquest de dir de com aniria la vacunació i en quina rapidesa s'aniria col·locant a tots els grups de... amb tots els grups, vale? Veiem que això no ha estat així, doncs pels motius que més o menys ens han dit i ens creiem, val? Per tant, i l'altre factor és, clar, quan esteu comentant lo de la setmana que ve, què passa la setmana que ve, i el fet aquest de que no s'hagi pogut vacunar, pues, amb aquest grup de risc, que és molt elevat, val? Aquí hi ha, per mi, hi ha dos factors. Un, anem avançant amb aquesta vacunació més lent de lo que es voldria, però per una altra... Per una altra banda, pues, se van flexibilitzant aquestes mesures. Val? Aquestes mesures portaran segurament, pues, pues, com has dit, és ben lícit de voler sortir de casa teva i anar-te'n, pues, dins del territori català, pues, on puguis anar-hi, val? Però clar, això afectarà i, bueno, haurem de valorar també, pues, quin serà el resultat o quina serà la incidència després d'aquesta setmana.
Clar, clar, clar. Digues. Sí.
No, jo volia dir que, a més, hi cal afegir la perspectiva de gènere aquí, si voleu, la perspectiva feminista. Resulta que s'està vacunant, per exemple, als mestres, homes i dones de les escoles, però no s'està vacunant al servei de neteja de les escoles, que tenen el mateix risc, i que el 90% són dones. S'està vacunant als hospitals, al personal sanitari, i no s'està vacunant a les treballadores de la neteja dels hospitals. O sigui, diguem que surt de tota lògica com si aquestes dones no estiguessin exposades igual al risc i com si no fossin treballadores essencials, no, de la sanitat pública o de l'ensenyament.
Clar, és que això de separar amb activitats essencials té aquest perill, que o ho fas bé, molt ben fet, o després et deixes col·lectius, eh?
Sí, jo la veritat és que durant tots aquests mesos jo crec que també hi ha un altre col·lectiu, que és els caixers dels supermercats.
Sí,
han estat a primera línia, han obert cada dia. Nosaltres hem gaudit de que ells estiguessin al davant, i en canvi desconec, a veure, o almenys no tinc present que també se'ls hagi fet un reconeixement pues, amb un sector que crec que ha estat al peu del canó des del primer dia.
És veritat, eh? Però és que, a més, des del primer dia, amb confinament total, amb totes les etapes de la pandèmia, i rebent un munt de gent, vull dir que és que al final és de risc, vull dir, no és anar a treballar, perquè mira, jo vinc aquí a la ràdio i al final estic sol als estudis, amb les finestres obertes, i hi ha una altra persona a les instal·lacions a l'altra punta. Però clar, una caixera o un caixer en un supermercat, déu-n'hi-do l'intercanvi de persones, eh? També és un col·lectiu de risc, realment. I essencial. De risc i essencial.
Sí, sí, i dones, la majoria són dones.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Exacte.
Sí, sí. Veure,
jo aquí entendria pues, bueno, el que estàvem comentant, de dir, a veure, quins són els sectors essencials, però, claro, quan elegis sempre hi ha algun sector que consideres que és essencial i tampoc no està dins de les primeres persones que han rebut aquesta vacuna. Per tant, jo suposo que està clar que pues, a gustos de tothom ens costarà arribar, però sobretot el que busquem és entendre la lògica amb les que s'estan proposant ja tant tal com ha d'anar les vacunacions com qualsevol mesura que s'està prenent. Durant aquest últim any, vale, hem sentit mesures bastant contradictòries. Avui una, està clar que tot és difícil, jo desconec, desconec. El que passa és que a vegades el que ens costa o que voldríem és entendre un mínim de lògica amb tot això que s'està fent. Mm. I està clar que pues, tothom vol que, bueno, que com abans acabi, millor.
Sí, el problema és que no té pinta de que sigui una cosa de començament i final. No és per desanimar la gent que ens escolti, però consultant amb viròlegs i amb metges et diuen que, aviam, dia a dia, i que no té pinta de que sigui una cosa de que puguem posar una data de, vale, aquí s'acabarà tot, perquè no sabem les vacunes quant temps seran, quan duraran la immunitat. No s'està vacunant a tot el món igual. Hi ha moltes incògnites, però moltíssimes. Jo ho sento, vull dir que ja sé que a vegades hi ha gent que t'escolta i diu, home, ara m'has desanimat. Doncs és que és la realitat, És la realitat.
És que quan la salut passa a ser un negoci, passen aquestes coses.
Sí, sí, sí.
No? Vull dir, en lloc de fer una patent lliure i que tots els països haguessin pogut fabricar la vacuna o d'invertir en la sanitat pública per poder no només tenir més recursos, sinó també fer més recerca sobre altres mesures, teràpies, etc. per frenar la Covid, tindríem uns resultats. Quan tu dones els diners públics a una empresa privada que, a més, té ànim de lucre i que és l'única que pot produir aquestes vacunes i no medicaments, doncs ens trobem on ens trobem.
Però això és molt fort. Fixeu-vos que l'altre dia parlàvem aquí a la redacció que quan tu te vas a posar la vacuna del tètanos, no saps de quina marca te la poses. O sigui, ningú demana la vacuna del tètanos de Moderna, de Pfizer o d'AstraZeneca. I en canvi aquí sí que des del primer dia ens ha sortit això de cada marca, cada farmacèutica, més diferents. Ho trobo un error històric,
Hi va haver un debat fa uns anys quan la vacuna per el còlera i pel paludisme, que un investigador va traure una vacuna amb una patent lliure i el van anul·lar dels mercats i l'Organització Mundial de la Salut fins i tot no el va recolzar.
No,
després li van acabar fent tots els reconeixements, no? Però va sortir també tot el tema de les farmacèutiques amb noms i cognoms que deien que estaven investigant, que ells ja tenien una patent, etc. I van sortir a la palestra. Ara, és lamentable que es tornin a repetir errors i que d'això no estiguin pagant les conseqüències la ciutadania.
Clar.
I l'altra és que les vacunes són un pedaç, però és que no hem anat a les causes de la pandèmia. I com no hem anat a les causes, doncs aquesta durarà dies, però és que potser demà mateix o avui mateix en surt una altra de pandèmia, perquè com que no modifiquem les causes que les originen, doncs clar, continuarem igual.
Ens queden 6 minuts per arribar a les dues. Eva Ribalta, has vist la fotografia que ha guanyat el Premi de Fotografia Feminista Leonor Pedrico Serradell, que portava per títol Dones i Cures?
A veure, no he tingut la ocasió de veure.
La tens al grup de WhatsApp.
Me sembla que hi ha l'entrega el proper, me sembla que si no m'equivoco sí que hi ha l'entrega de premis, ja que sí, el proper dissabte, però sí. No he tingut ocasió de veure-la.
Bueno, pues el nostre grup de WhatsApp la tens. M'encanta la fotografia, Gemma.
Aquesta fotografia és la guanyadora del 2020, de l'any passat. Vale. És la de Dones i Esports, la de Dones i Cures, la guanyadora, la direm el dia.
Ah, vale. Bueno, pues aquesta m'encanta. Aquesta ja era guanyadora de fa un any.
Aquesta l'havia vist i fins i tot des de l'associació també vam voler participar perquè vam creure pues, que totes aquestes iniciatives són molt bones, val? I bueno, des de l'associació en vam enviar unes quantes, no vam ser guanyadores, però sí que vam tindre el plaer de poder-hi formar part.
Bueno, pues mira, aquest dissabte, dia 27 a les 7 de la tarda, i a més ho podeu seguir, bueno, podeu, s'ha de seguir online, és lliure, és gratuït, busqueu a la web, a la coordinadora d'ONGs de Lleida o al grup de dones de Lleida, que teniu l'enllaç, és gratuït, aquest dissabte a les 7, tant si vau participar com si no, per veure la fotografia guanyadora, la de l'any passat, la veritat és que és molt maca, aquesta fotografia. És una noia jugant a bàsquet amb unes rastes llarguíssimes, que per cert això s'ha de tenir molta paciència perquè siguin d'aquesta longitud. Vull dir que això costa dia a dia durant molt temps, però m'agrada molt aquesta fotografia. A veure la d'aquest any, Gemma, l'has vist o no?
No, jo no. El jurat no ens passa els resultats fins al moment del lliurament.
Pues res. Busqueu a Grup Dones Lleida o a la coordinadora d'ONGs o busqueu a internet el Premi Fotografia Feminista Leonor Pedrico Serradell i trobareu l'enllaç per accedir el dissabte a les 7 de la tarda. I podeu accedir en directe i veure qui és la guanyadora. I Gemma, també hem de parlar d'un cinefòrum, eh?
Sí, des de la coordinadora d'ONGs estem molt, molt contentes perquè el cineasta Emilio Martí ha acceptat presentar en un cinefòrum la darrera pel·lícula d'animació que va fer, que és Macun, Dibujos en un CIE, que a més va estar nominada als Goya el 2019. Mm. I ell el que farà és fer un cinefòrum, no? Per tant, amb un debat, i el farà per als centres educatius de tota la demarcació de Lleida. Nosaltres creiem que és un debat molt important per parlar sobre el tema de migracions i drets humans a les aules. L'Emilio Martí va ser la persona que va fer el taller per l'ANIMAC, no? Que van fer a les escoles també, i ara doncs, ho farà el 26 de març de 11 a 1. Si algun centre educatiu té ganes doncs, de participar-hi, només cal que busquin com a la pàgina web de la coordinadora d'ONGs.
Molt bé. Eva Ribalta, per cert, canviant de tema. Bueno, ja estem a la primavera. Estàs entrenant ja, preparada per alguna cursa popular que tinguis amb agenda?
No, la veritat és que s'està començant tot a moure. La veritat sí que hi ha proves, són proves de la federació. A nivell popular, pues, jo crec que està costant molt més i costarà molt iniciar-se. Però bueno, ja veiem que es comença a reactivar. Ja, pues, bueno, pues, hi ha partits ja amb nens més petits. És a dir, que un passet que tothom està, sobretot els clubs i els nens i les nenes que entrenen cada dia, que ja tenien ganes de començar pues, a trobar-se sí. Pues, bueno, pues, amb el que ja havíem viscut durant tot aquest temps, però que ara en aquest moment no ho podíem fer.
Ara no ho sé, perquè a més jo sóc fatal per les cares, a distància doncs ja no diguem, però pot ser que et vegués entrenant pel carrer un dia a les 6 de la tarda o a les 7? 7 i mitja pot ser, o no?
Jo diria quasi bé més si mai sis dit a les 6 i pico del matí t'hagués dit segur que era jo. A les 6 de la tarda és una mica més complicat.
Vale, pues així era una altra persona, menys mal que no la vaig saludar. A mi em va semblar que s'assemblava molt a la Eva, però no, a les 6 del matí no, Eva, no. Jo encara no volto pel món. A les 6 del matí surts a entrenar-te?
Bueno, no és que surt a entrenar-me, sinó simplement que a primera del matí m'agrada molt més que fer-ho que a última hora del vespre.
No, ja saps el que diuen, aquí madruga, Dios, o qui sigui, l'ajuda.
Diuen que tens la feina feta.
Molt bé, escolta, que anem directes cap a les dues. Bueno, pla de vacunació, veurem com tornem de Setmana Santa. La setmana vinent és Setmana Santa, per tant, us dono festa. Agafeu forces. Si podeu anar cap al Pallars, Gemma, agafa, recarrega bateries, respira aire pur i, bueno, i feu el que hagueu de fer, és igual. I l'altra setmana hi tornem, eh? Sobretot molta cura, ja sabeu sempre tot el tema de la distància, mascareta, higiene, evitar els llocs tancats i ventilar-ho bé i sobretot aprofitar, aprofitar que ja hem de començar a viure dia a dia. Gemma i Eva, gràcies per estar amb nosaltres una setmana més.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres. I bones vacances.
Igualment, nosaltres ja anem directes a les dues. Demà hi tornem encara, a les 12:20, des de Cope Lleida, soc el Ricard Álvarez. Espero que aquí es gaudit avui d'aquests minuts de companyia de ràdio. Demà hi tornarem a les 12:20, demà és dijous. A part de les escapades de nieve, tenim el nostre nutricionista. Parlem de salut i de nutricionista i de nutrició amb el Cristian. I d'Anadon Veterinaris. Fins demà.